Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5 de la tarda, us parla Pere Joventí Balcells. L'incendi de Valdomar Artesa de Segre a la Noguera ja compta amb una zona cremada de 1.470 hectàrees. El que més fa patir aquesta hora de la tarda d'aquest divendres són dues llengües de foc que baixen des de sota de la part alta de Sant Mamet cap a la vall d'Ariet. Aquestes llengües de foc es troben a 500 metres d'una franja llaurada que el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, confia que actuï com a tallafocs i que serveixi per contenir-les. L'alcaldessa d'Artesa de Segre, Maria Cussola, dona les gràcies als pagesos que estan ajudant en aquests moments a frenar les flames.
I volem aprofitar les rodes de premsa per llançar un agraïment a tots els pagesos que estan responent a les crides que fem de manera voluntària, sacrificant tot el dia per aconseguir aquests perímetres segurs. I fer un reconeixement a totes les persones propietaris d'aquests terrenys que estan posant a disposició per marcar i consolidar aquest perímetre, sacrificant la seva propietat i la seva collita. És molt important.
El conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha acudit aquesta tarda al centre de comandament d'Artesa de Segre i s'ha reunit amb els alcaldes de la zona que li han demanat més coordinació entre els equips d'emergència que treballen en aquest incendi. Més qüestions, l'Estat i la Generalitat comparteixen que Catalunya no s'està invertint els diners necessaris en infraestructures, tot i que discrepen sobre si realment existeix una discriminació política cap a Catalunya en inversions. Aquesta és la conclusió que s'extreu de la comissió bilateral que han tingut les dues parts i que ha acabat sense cap compromís explícit per revertir aquesta situació. Judit Caselles, bona tarda.
Tarda, la reunió d'avui de perfil tècnic ha servit per acostar posicions, tot i que segueixen les discrepàncies sobre si es menys té Catalunya. La Generalitat creu que sí, mentre que el govern espanyol defensa que no. Són Ricard Font i Xavier Flores, els secretaris generals d'infraestructures de la Generalitat i de l'Estat, respectivament.
Les dades, els números, objectiven aquesta raó política per part del govern de Catalunya de creure doncs, que hi ha una discriminació i un dèficit d'inversions a Catalunya.
La realitat és que quan vas a obra certificada, Catalunya és la comunitat on més obra s'ha certificat l'any passat, al voltant gairebé 700 milions d'euros. I aquesta és una realitat d'agafar aquests números i analitzar-los.
La Generalitat calcula que l'Estat li deu 12.000 milions d'euros d'inversions en infraestructures des del 2009 i li trasllada al govern espanyol que els inverteixi en construir el túnel de Montcada, el desdoblament de la R3 Barcelona-Vic i el desdoblament també de la línia d'Arenys de Mar i Blanes.
Gràcies, Judit. I és divendres de Corpus i com marca la tradició, els infants de Berga s'han fet seva a la plaça de Sant Pere durant la Patum infantil i després de dos anys de silenci per la pandèmia. Aquest migdia ja havia moltes ganes de festa i el ritme de tabal ha fet saltar i ballar les diferents comparses. Els canvis en les condicions dels sorteig per obrir aquesta celebració ha fet que molts dels participants ho fessin per primer cop. Aquest divendres, a més, ha coincidit amb el pic de l'onada de calor. A Berga s'han arribat als 36 graus de temperatura. Malgrat tot, els infants han ballat i saltat plens d'emoció, hidratant-se més sovint. I la policia catalana ha tingut 4 persones vinculades a una associació canàbica de Sant Celoni, entre els quals hi ha el president i el secretari. Se'ls acusa dels delictes de tràfic de drogues i associació il·lícita. I ara els esports amb Pau Massip.
La jugadora blaugrana Lique Martens ha fet oficial que deixa el Barça després de 5 anys. Ho ha fet a través d'un emotiu escrit a les xarxes socials. L'holandesa marxarà segurament al Paris Saint-Germain després de no acceptar l'oferta de renovació del club blaugrana. També queda pendent encara conèixer el futur de Jennifer Hermoso, que finalitza contracte el proper 30 de juny i encara no ha arribat a cap acord amb el club. Si marxés del Barça, es quedaria sense dues de les davanteres més potents i per això sona el fitxatge de Gueye Ferreira, de 24 anys, que ha jugat les darreres 5 temporades al Madrid Club de Futbol. Aquesta temporada ha marcat un total de 20 gols en 27 partits. I en hoquei patins, aquesta nit el Reus es juga a seguir viu a la lluita pel títol de Lliga. La sèrie final arriba al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp amb un 2-0 favorable al Liceu. Una nova victòria dels gallecs els convertiria directament en campions de l'hoquei Lliga per 8ª vegada a la seva història. En canvi, si el Reus guanya avui diumenge, es jugaria el 4 partit i l'enfrontament d'avui començarà a 9:15. En motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya. Els entrenaments lliures, Pecco Bagnaia ha estat el més ràpid aconseguint el rècord del circuit. En canvi, el més ràpid dels pilots catalans ha estat Aleix Espargaró, que ha estat quart. Viñales ha quedat 8è. Uns entrenaments lliures també plens de caigudes, entre ells la d'Andrea Dovizioso i la que ha patit Pol Espargaró a la primera mànega i Àlex Rins. Tot i la forta caiguda, Espargaró ha pogut fer el 14è millor temps a la segona tanda d'entrenaments.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més, com sempre, al punt i seguit amb Diana Silva, al toc de les 6. Ens deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Té una cosa fantàstica, aquest programa. Sergi León, bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Toni.
Que no saps com passa, saps? Però de sobte comença, són les 3 de la tarda, pam, mires el rellotge, 5 i 6 minuts. No? Et miro a tu i dic, ostres, Sergi León, ja és divendres.
Correcte.
Això vol dir que demà no hem de venir, no?
Home, si tu vols, sí, però jo diria que ja, però, no.
Què?
Jo diria que això està tancat.
Està tancat,
sí,
no?
Sí, diria que sí.
Si vindria aquí, no hi hauria el José? Però... Què faria jo aquí? Parlar sol?
Però, no? però llavors t'ho porto jo, no? La festa, o sigui...
Tu em portes la festa?
Sí, sí.
Quina festa em portes?
Sí, el cap de setmana, el porto jo.
Ah, sí?
Sí.
Ah, el programa, vols dir?
El porto, sí.
Ah, que estàs llançant allò un cable, a veure si el senyor Arbàs, el director de la casa, et vol donar un programeta, tu.
No, és que has començat
bé. Et vols independitzar.
No, però m'ha fet gràcia que has dit... Hi ha una cosa fantàstica en aquest programa, i m'has dit a mi.
No, és que és veritat, això. Ah, sí. Saps, estic una mica preocupat, saps, amb qui... Salut, Maria.
Ai, gràcies.
Tot bé?
Tot bé.
És que l'aire condicionat està fort i aleshores clatea això, no? Fa fred aquí.
No, s'està bé.
S'està bé.
És que vinc de fora i ara mateix estic fantàstic.
Fa molta calor, fa molta calor. Que tinc un petit problema, Sergi.
Només un?
Que pugui explicar públicament, sí.
Vale, vale.
La subdirectora d'aquest programa.
És molt xunga, eh?
No és xunga, és bona.
No? Ah, sí?
Però em posa moltes coses. Tinc una hora que no sé si caldrà
tot. Tens molts deberes.
Sí, tinc molts deberes, saps? Jo li vaig dir, però Glòria, no posis tanta cosa. I ja vinga, i més cosa. I ara parlarem de dinars de diumenge. I anirem al Sónar. I parlarem de la Patum. I parlarem de les xuletes. I parlarem amb el Diego Vázquez. Hola, Diego, bona tarda.
Bona tarda.
Ara entrem, però és que feia dies que no veia el Sergi, ens estem allò, saps?
Estem posant-nos al dia.
Jo crec que no ens donarà temps a tot. Estic mirant a la Glòria, però si no fa ni cas, directament. Núria Ros, com tenim els diaris digitals?
Mira, doncs avui us començo explicant quines són les quatre ciutats catalanes on es produeixen més infidelitats. Us semblen bé? Us sembla bé?
Home, sí.
A mi em sembla molt malament.
Segons llegim avui al Nació Digital, Catalunya és considerat el territori de tot l'estat on hi ha més nombre d'infidels.
Ah, sí?
Sí. O almenys aquesta és la conclusió que se'n pot extreure de la nova entrega del rànquing d'Ashley Madison, que és una plataforma internacional de cites amb milions d'usuaris d'arreu del món i que, com us deia, doncs, ha situat a quatre ciutats catalanes com els territoris on hi ha més infidelitats. En el top 1, se l'emporta Manresa, que repeteix la primera posició respecte al 2021.
De debò, eh?
De debò.
A Manresa?
Sí.
És que fa molt fred a l'hivern, eh? Vull dir que potser es tenen que...
Però Manresa? Bueno, sí, sí.
Què més hi trobem? Doncs Barcelona, sí, que ja hi era l'any passat, però que aquest any, bueno, podríem dir que ha millorat una miqueta perquè baixa un lloc i passa de segon a tercer.
Sí.
I després, doncs, hi trobem les dues capitals del Vallès Occidental que tanquen la presència catalana al rànquing i que són Sabadell, en cinquè lloc, i Terrassa, en la catorzena posició. I clar, si ens fixem a la resta de l'estat, doncs, entre Manresa i Barcelona hi ha Lleó, que ocupa el segon lloc, I si voleu puc tenir la llista completa del top 20, però no crec que faci falta.
Potser no cal. Surt premiar?
No, no surt premiar.
Si és que els de premiar de dalt som allò gent com cal. No, no, aquesta gent que va fent aquestes coses. Què més, Núria?
A veure, avui els digitals també parlen d'un llimoner. I direu per què.
Ah, és boníssima aquesta història.
És boníssima. A sobre s'ha passat...
És el llimoner perillós.
Sí, exacte.
És perillós.
Perquè ara ho has dit, ha sigut el culpable d'una forta polèmica al barri de Sarrià de Barcelona. Segons publica la majoria de plataformes digitals, els fets haurien passat ara fa uns dies quan una veïna del barri, la Mercedes, va col·locar un llimoner davant de casa seva i l'Ajuntament de Barcelona va posar-li una multa de 1.500 euros perquè va considerar que era, doncs, perillós tenir-lo a la porta de casa seva.
Massa àcid.
Mare meva.
Sí, sí, és brutal.
Sí. Però la cosa no acaba aquí, perquè davant de la sanció, diferents veïns del barri de Sarrià van convocar una queixa veïnal, vale? A la protesta, alguns veïns es van manifestar en suport de la dona i, per si fos poc, doncs van convocar una cercavila llimonera.
Sí.
Una manifestació que es va iniciar a la cruïlla dels carrers Jaume Piquet i Major de Sarrià, que va continuar per diferents carrers del barri en una marxa encapçalada, òbviament, pel llimoner, i que va acabar amb tots els manifestants dins de la seu del districte de Sarrià amb el llimoner entre les mans.
És veritat, això, eh?
És veritat, és veritat.
És que és una notícia que sembla que sigui... No ho digo?
Home, em sembla una mica boig, no?
Una mica boja, no?
I just ha passat al carrer de casa meva.
Ah, sí?
Vist jo, sí.
Però veus el llimoner des de...
No el veig, però m'hi vaig apropar i el vaig veure.
Ah, molt bé.
I és perillós? Com
et vas sentir? Com et vas sentir?
Jo no em vaig sentir atacada ni que fos un perill per la meva vida.
No, eh?
No. I res...
A mi m'agraden els llimoners.
No, no, jo estic al·lucinat dels ànims recaudatoris de...
No ho sé.
No sé.
Bueno, i què més?
Bueno, cal dir que la Mercedes, la propietària del llimoner i la protagonista en qüestió, ha assegurat que, tot i l'enrenou, ha pagat la multa amb reducció, ha pagat uns 525 euros,
sí,
i que no espera que el veí que va presentar la queixa per la presència del llimoner doncs retiri la multa.
Clar.
I la història, doncs, acaba.
És una notícia apassionant, de veritat, eh? Vull dir, és una de les notícies més llegides ara mateix en molts diaris digitals. Digues, digues.
Aquest que ha posat la denúncia, suposo que després serà el mateix que anirà a agafar una llimona de... Ai, necessito...
És probable. Jo a vegades estic temptat. Quan vaig a casa de la meva mare, al costat hi ha una casa que té un llimoner, que pots agafar llimones, si vols. No ho he fet mai, eh?
No.
Però deixeu-me dir que he de lluitar contra la temptació cada diumenge.
Però ho aconsegueixes, Toni. No,
guanyo. No sóc una persona com cal. I com ho acabem, això?
Doncs, com sempre, música, i avui la música té nom i cognoms, Nati Peluso. Perquè ahir la cantant argentina va donar el tret de sortida al Festival Sónar amb un concert reduït per 14.000 persones i organitzat per Estrella Damm. Amb una actuació que molts cataloguen de perfecta, va aconseguir fer vibrar a tot el públic i situar-se, doncs, un dia més en boca de tothom. I cal dir que si algú té ganes de tornar-la a veure, que no pateixi, perquè avui a 11:45 oferirà el seu segon concert en el marc del festival, on també hi passaran artistes, doncs, de la talla de C. Tangana.
Oh, que Miquel Brothers.
Ai, sí. Però jo deia avui,
No, no, demà. Demà actuaran els que Miquel Brothers.
Tu vas, Toni, al Sónar?
Sí.
Perquè tu ets molt del Sónar.
A mi m'agrada el Sónar.
Sí, sí.
Què vols que et digui, no? Ja surto poc a la vida, però la nit que surto, doncs, me'n vaig al Sónar, no?
Podries aprofitar i fer d'enviat especial directament en el teu propi programa.
No, ja m'envio jo especialment. Vull dir, no cal res més. Tu, Diego, què faràs? Estàs vivint concerts? Estàs vivint...
Estic vivint una paternitat.
Una paternitat? Una paternitat recent.
Recent, bueno, 2 anys, però sí, són molt pocs.
És bastant incompatible.
Sí, ja m'agradaria anar al Sónar, eh? El de nens també.
El de nens. És que el Sónar de nens s'hauria de recuperar.
El van treure?
El van treure fa uns 20 anys, aproximadament.
No.
Sí, però no t'amoïnis, clar, no tenies per què saber-ho. Sí, el Sónar Kids es deia, allò.
Sí, el Sónar Kids.
I era molt xulo, però efectivament. Bé, no tenim Sónar Kids, però sí tenim Sónar. I tenim grans actuacions. M'ha fet gràcia el que deia la Núria ara fa un moment, que el concert de Nati Peluso havia estat un concert reduït, no?, per 14.000 persones.
No, només,
dir,
14.000.
Només per 14.000 persones.
Era íntim, un ambient
era
intimista.
Era una cosa de tu a tu, sí. Especial noche, no?
Estic
una mica...
acostumat a això, sí.
Demà tindrem una gran nit, avui tindrem una gran nit al Sónar, demà tindrem una gran nit al Sónar. Jo parlava dels Chemical Brothers, però hi haurà molta altra gent, lògicament. Per exemple, la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, que és el Mario García Acalucien. Mario, què tal? Buenas tardes.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, escolta'm, quina responsabilitat actuar pràcticament just abans dels Chemicals, si no tinc mal entès, no?
Sí, la veritat és que hi haurà una miqueta de pressió. No he punxat mai per tanta gent, és un escenari molt gran.
Sí, eh?
I hi ha una mica de pressió, però bueno, de moment la porto bé.
A quin dels escenaris estaràs?
Al Sónar Club, el principal del Sónar de nit.
Això impressiona molt, eh?
Sí, 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 la veritat és que és tot un repte i una il·lusió, perquè jo vaig al Sonar des que tinc 18 anys i és un somni poder punxar un escenari on has vist molts dels teus artistes preferits.
A més, és un escenari absolutament espectacular. Jo no sé com serà el disseny, en aquest cas, de l'escenari. Recordo alguna actuació que s'ha produït allà, que veus un escenari enorme i al mig un senyor que punxa, no?, davant de no sé quants milers i milers de persones. Allò sí que deu ser un autèntic festival per tu, no? És a dir, perquè més enllà de la responsabilitat, la festa que significa poder participar en una iniciativa d'aquestes característiques no passa tots els dies.
No, exacte. O sigui, crec que l'aforament de l'escenari són 15.000 persones. Jo mai he punxat per tanta gent.
Sí,
sí que he punxat a altres festivals. De fet, vaig punxar al Sonar fa 4 anys, en un altre escenari més petit. Però, clar, amb tanta gent davant serà la primera vegada i serà tota una experiència, això està clar.
Bueno, que sàpigues que jo estaré allà plondint-te. O sigui que...
Gràcies.
Fes-ho bé, eh?
Això procurarem, això procurarem.
Bueno, digues, Sergi.
Home, que ves al tanto que si va el Toni és molt exigent, eh? Jo, o sigui, a les altres 15.000 persones així...
No importen, igual, no importen.
Ell és bastant xungo, eh?
Sí, no t'amoïnis. Ves al tanto. No t'amoïnis. Escolta'm, tota la sort del món i disfruta molt demà, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies. Una abraçada, Mario. Bona tarda.
Ens veiem per sonar.
Claro, adéu, bona tarda. Què li passa a aquest senyor? Les 5 i 16 minuts. Escolta'm, avui el Diego és el nostre monologuista.
Ah, sí?
Sí. És molt bo, aquest senyor. Jo l'he vist alguna que altra vegada. És difícil, això del monòleg, eh? I a mi és un art que em sembla, Diego, impressionant, eh?
Bueno, és una mica ser tu mateix, no?, a l'escenari. O intentar ser tu mateix a l'escenari i contar les coses que et passen, no?
Ja. Yeah.
D'una manera una mica... si pots, graciosa, no?, o que facis riure.
Però aconseguir que la gent rigui, i a més, amb el que esteu fent ara, que és el que esteu preparant ara, que és una història basada en la improvisació, a mi és una cosa que m'al·lucina molt. Per mi l'humor és un dels gèneres més complicats. Jo sempre l'he vist així, jo no sé fer-ho. Per tant, la gent que realment agafa el repte de pujar a un escenari, improvisar i aconseguir que la gent rigui, xapó.
Però tu improvises cada estona. Vull dir, improvisar també forma part del dia a dia, no? Home, tens que fer una mica, potser, bueno, depèn del que surti, no?, en aquell moment i tal. Però, bueno, fem una part d'improvisació i fem una part també de monòleg preparat i tal, i, bueno, allà estem, intentem treballar.
Mira la música que ha posat el José. Mira. Què?
Ja tinc ganes d'anar.
Com es diu el teu fill o la teva filla?
El meu fill es diu Nico.
Nico.
Nico,
dos anys.
Molt guapo, què diré jo.
Clar. És veritat, eh? Que bé, no? A tu t'agrada aquesta música, Sergi, o no?
Home, sona bastant bé, sí. No, tens bon gust.
Tinc bon gust, eh?
Sí.
Ho he tingut sempre, eh? Deixa'm que et digui.
I modèstia.
I modèstia.
Sí, sempre ha sigut així, sí.
El Diego va començar en el món de l'humor, què? Fa uns 3 anys, aproximadament,
3 anys,
no?
Sí, més o menys. Mira, de la mà de Toni Muc, que va vindre aquí.
Fa res.
Sí, vaig començar... La primera cosa així una mica que vaig fer va ser amb ell, un curs i tal.
I va ser magnífic perquè vas fer just abans que comencés la pandèmia.
Sí, vas passar tota la pandèmia molt bé.
Estupendo, no? Vas estar a la Sala On de Barcelona amb un espectacle compartit.
Sí.
Que es deia Infernales.
Sí, políticament incorrecte,
sí,
podríem dir.
55 minuts d'humor políticament incorrecte.
Correcte, sí, sí.
Està bé. Per què el políticament incorrecte sempre agrada tant?
Suposo perquè la gent vol coses diferents, no? Estem com sempre amb contenció, no? I quan pots dir coses políticament incorrectes, coses que penses, però que no t'atreveixes a dir, quan t'ho diu un altre,
clar,
et fa gràcia, no? O dius, ostres...
Sí, és que jo crec que el tema de la política s'associa molt a algo molt seriós, no? I quan se li treu una mica de ferro i s'humanitza, jo crec que a la gent ens agrada veure que tampoc pots riure de la política, no?
Bueno, que li diguin a tants programes de televisió, no?, a Polònia, per exemple, que justament fa humor d'això, no? Vull dir, i molt ben fet, d'altra banda, no? I molt ben fet. Actualment, ho dèiem, estàs organitzant aquest Open Mic, que és un micro obert, no?
Sí, estem organitzant un micro obert a Barcelona i ara mateix també a Saragossa.
A Saragossa, també?
Sí, ahir vam acabar, per això van acabar temporada, perquè ara amb l'estiu la gent ja comença a anar fora, no comença a anar a llocs a tancar-se. I, bueno, ara comencen com una mica de gira i tot això, a fer bolos i a fer xiringuitos i tal. I a setembre, a octubre, començarem una altra vegada amb els micros oberts.
Està molt bé. Explica'ns què són.
Els micros oberts?
Sí.
Doncs mira, monologuistes que estan començant o gent que també està ja formada van a provar textos 7 minuts, 10 minuts i provar coses noves per portar-les després al seu espectacle i, bueno, així pot anar a provar, pot anar arrodonint una mica els bloques, no?, com li diem.
Que xulo. És cosa meva o s'està diversificant molt els llocs en els que es fa show? És a dir, l'altre dia em parlaven de persones que ja feien teatre, però ja no a teatres, sinó que s'anaven a espais concrets, a platges, a xiringuitos, a tal, a liar-la allà una mica, no?
Sí, en el tema de la comèdia, crec que també passa una mica el mateix. S'està diversificant molt, hi ha molts jocs, però em sembla que encara podrien haver-hi més. Vull dir, hi ha molts a Barcelona, eh? Hi ha que dir-ho, des de dijous a lo millor fins a... Bueno, des de dilluns fins al diumenge, pràcticament pots anar a veure comèdia cada dia.
Que bé.
I això a mi em sembla bé, que la gent pugui anar a riure.
Home, i tant. Hem sortit amb ganes de riure, eh?
Home, sí.
I de retrobar-nos amb les coses. Alguns es retroben amb el sonar, altres es retroben amb la Patum, per exemple, no?
Ostres, sí.
Quina festa. Quina festa que s'està vivint a la Patum des del dimecres fins al diumenge. Avui és la Patum infantil i ahir va ser el dia més intens, ja que es va fer la Patum completa. Si alguna cosa és típica, a banda dels petards i del fum, què és? Les begudes. Oh. Begudes tradicionals, no? D'una banda, la barreja, que és una beguda fruit de la unió d'anís i moscatell, i d'una altra banda tenim el mau-mau. Sabeu el que és el mau-mau?
Doncs pues no, però sona bastant bé.
Sílvia Cullell, com estàs? Bona tarda. Ui.
Ui.
O li ha canviat molt la veu? Hem tingut un problema telefònic.
Està amb la mau-mau, ara.
Sí, la mau-mau. Ha d'estar bo, eh, això?
Sona molt bé, sona molt així, està molt perillós.
Està fet amb vermut negre i gassosa o sifó, que se sol servir fresc en un porró.
Ara mateix, que sigui fresquet i una mica dolcet, és superperillós.
Molt bé.
T'enganxa bé.
Però estàs tu molt amb el tema del fresquet, eh?
Sí, la veritat és que...
Esteu patint amb el tema de la calor o què?
No.
Jo sí. Sí, sembla que fa molta, no?
Fa molta.
No, jo amb els contrastos, perquè vaig a l'oficina i a l'oficina passo bastant de fred, no? Llavors, sí. És entrar, sortir, porto un refredat bastant important...
Ja...
que dius, serà Covid, no és Covid, però dius, va passar...
Diu, vaig a test d'antígens diari, no?
Clar, perquè vas allà amb el moquillo i no, lleig.
Va, que anem fins a Berga. La propietària del bar, la Banana, la Sílvia Cullell. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Com està Berga aquests dies?
Doncs Berga està a tope, està ple de gent, ple de visitants, ple de patumaires locals.
Sí.
I tothom molt content i emocionat per aquesta patum que ha tardat tant a arribar.
Quines ganes hi havia de retrobar-se, eh? Mira que l'altre dia sentia que amb tot el tema del risc d'incendis i tal, hi havia gent que es plantejava si es podria fer o no la patum. Digues, com no la facin, al final la gent embogirà, no?, una mica...
Mira, la veritat és que jo no sé què hauria passat si finalment s'hagués dit que no es podia fer patum, però penseu que pels berguedans i patumaires aguantar 2 anys sense patum és tot un miracle, eh?
Clar.
Perquè realment jo no sé què hagués passat, no vull pensar-ho, però afortunadament no ho hem hagut de viure i estem donant-ho tot perquè aquesta patum del 2022 sigui, com sempre, una patum per recordar.
I de calor?
Uf, la calor. La calor ni us ho explico. Penseu que aquí a la plaça, entre les temperatures que han estat cada dia entre els 35 i 40 graus, i la bullidera del foc,
clar,
de la calor, de la proximitat humana, ha sigut horrible. Però us he de dir que ara mateix la plaça està plena, esperant la patum infantil, però ha fet una remullada que primer ens ha espantat molt perquè ha plogut durant 20 minuts ha caigut una pluja torrencial, però aquesta vegada ha sigut una pluja molt benvinguda perquè ha refrescat l'ambient.
Oh, que bé, que bé.
Els més petits tindran la patum de luxe que es mereixen.
Que bé, i refrescat l'ambient i tal, això sona molt bé. Escolta'm, estàvem entre la barreja i el mau-mau.
Carai, molt bé.
No, ens has de recomanar tu.
Aviam.
Doncs mira, la barreja i el mau-mau són una mica les begudes que tenim aquí a la festa, que no són, a veure, no són unes begudes exclusivament de la patum. La barreja surt en molts textos i en moltes altres festes populars i altres indrets de Catalunya. De fet, inventar, no hem inventat res els berguedans, però sí que ens l'hem apropiat i la barreja és una beguda molt nostra i sobretot molt nostre durant les festes de patum.
Clar.
La barreja no és res més que això, una barreja d'anís i moscatell, una beguda dolceta que fresca de nevera baixa la mar de bé.
I jo que he vist gent prendre's això de bon matí.
Sí.
Jo em prenc això i moro, ja t'ho dic ara.
No,
o sigui...
no, perquè pensa que a nivell d'alcohol no és cap cosa exagerada.
Uh-huh.
I ja et dic, també és veritat que ens la prenem a xarrupet, eh? Fem els xupitos.
M'ha agradat això que dius, que no és una cosa exagerada. Un dia en parlarem de coses exagerades, a veure què és el que hi poses. Està molt bé, eh? I el mau-mau, què és el mau-mau?
Això.
I el mau-mau és una barreja de vermut i aigua sifó o aigua gasificada amb un punt de sucre, o sigui, gasosa.
Una gasosa. Sí, sí, sí. Això ha d'estar bo, eh? Perquè això es veu amb porró, no?
Sí, sí, el que passa que, per desafortunadament, doncs, les lleis a vegades... És evident que les lleis hi són per complir-les, però a nosaltres el fet de que hi hagi una llei que prohibeix treure vidre al carrer o servir amb vidre,
clar,
doncs la veritat és que ha trencat una mica aquesta tradició del mau-mau amb porró i se'n demana molt menys, perquè, clar, no és el mateix veure un mau-mau amb porró de vidre que veure un mau-mau amb porró de plàstic.
Clar, no té res a veure, certament.
I
només una darrera cosa em queda. Les proporcions, podríem dir, porta vermut negre i porta gasosa. Les proporcions, quines serien?
Jo crec que tant amb la barreja com amb el mau-mau, les proporcions són una cosa molt de cada casa.
Ah, val.
I també és veritat que hi ha recorreguts de barreges, en el sentit de que alguns bars es preparen la seva pròpia i hi ha gent que és molt, doncs, de la barreja d'aquí o la barreja d'allà. No diré nom, perquè val més que la gent experimenti i decideixi.
Molt bé. Jo em quedo amb la de la barana. Val? Un dia d'aquests anem a tastar-ho tot plegat allà.
Molt bé. Esteu convidadíssims.
Fantàstic. Sílvia, gràcies. I bona patum.
A vosaltres, igualment.
Gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda. Això és molt sonar, eh? Avui el José està molt sonar. M'agrada aquest programa.
Home, ella sap on està treballant i ja sap que a tu t'agrada el sonar.
A mi m'agrada.
Està fent-ho molt bé.
Ja, això toca. Ja és un dia a la vida, no?
Correcte.
Que bé això, tenir un nen petit, no?
Sí, com bueno.
Bueno, t'ha canviat, no? Allà, no, home... Per fer amics, no?
Canvia la vida, et canvia la vida, sí, sí.
Sí, no, però és bonic, no?
Sí, home, molt bonic, jo crec que sí.
Clar.
No, però va començar això de l'humor fa 3 anys i té el nen des de fa 2, o sigui, estava divertit.
Ah, clar, en plena pandèmia.
Estava divertit.
Tindre la dona embarassada en plena pandèmia, sí.
Ostres, és veritat.
Sí, sí, va ser un xou.
Bueno, com a mínim, el tema dels permisos de paternitat i maternitat no us va afectar, no?
No es van afectar, però bueno, tindre un nen en pandèmia va ser una mica complicat, eh?
Ja m'imagino.
I la dona no podia sortir, no podia caminar... Bueno, és complicat.
Quin rotllo, és veritat.
Sí, però et dona per fer també humor, saps? Vull dir...
Clar, tu anaves explicant i anaves buscant la...
Sí, bueno,
va divertit, no?
Ja estava bé, vull dir... Tinc una part del xou que parla d'això, no? També de com és la teva dona, no? Quan està embarassada.
Com és la teva dona.
Bueno, i com ets tu, no? Respecte a un embaràs.
Mira, això estaria bé, no? En pandèmia, com és una dona embarassada i com ets tu, en aquest cas?
Ostres, va ser molt... Uf, a veure, com t'ho diria? Bueno, és que faig una mica humor a vegades... Bueno, a veure, com et diria, no?
Cuidado, eh?
Està escoltant la teva dona?
Potser, no ho sé.
Doncs
si no
ho escoltaràs,
ho poso després.
Està mirant el mòbil de Raül. Està mirant el mòbil de Raül.
Bueno, va ser difícil, però sortien coses com molt gracioses, no? Perquè, bueno, parlem de que la meva dona va agafar com molt pes i tal, no? Sí. Jo també el vaig agafar, vaig tindre una mica síndrome de Cuvier, no sé si sabeu que és un embaràs psicològic.
Sí, sí, sí,
no?
Sí.
Llavors faig una mica la comparació aquesta, no?, de l'embaràs psicològic meu i tal... De...
Molt bé, un tio solidari.
Sí, sí,
molt solidari.
Empatitzant, no? Vas fer un test i tot, saps?
I va donar positiu, no?
Per sort vas donar negatiu, per sort.
Per sort, mira, encara riuríem. Això sí que hauria estat notícia. Escolta'm, la notícia serà el dia que el Sergi León, a la recerca de notícies no interessants... El Sergi té una secció que és notícies que no interessen a ningú.
Jo crec que són les millors.
Però no les troba.
Al final...
les troba. Al final sempre acaba fent notícies i diu, doncs...
No, però...
Li acabes trobant, saps, allò...
No, però jo tinc una explicació per aquests resultats tan pobres que tinc aquí.
Ara t'ho buscaràs al pronto i tot, eh?
Sí, sí.
Ara al pronto encara?
No, i tant. I desesperació. O sigui, el tema és que acabo desesperat, però m'he d'adonar que el problema el tinc amb el públic que tinc aquí. El Toni és un públic molt xungo, eh? Però, bueno, vols una...
Vull una.
Anem a veure, eh? Anem a veure. Aquesta me l'ha preparat i aquesta és impossible que t'interessi.
A veure.
Sector culinari, eh?
Sí.
Gastronomia.
Sí.
Titular. ¿Por qué se venden los huevos en docenas?
Ah?
No.
Per què?
No facis
deu haver-hi,
no.
A mi mitja dotzena se'm queda curta. No sé, a tu ara amb un
jo
nen...
Jo vaig escoltar alguna vegada això, però ara no recordo.
A veure, explica'ns-ho.
No era tan interessant perquè no la recordo.
No.
Bueno, si fos això... Cas... Digues.
El tema ve de que és una costum anglosaxona, perquè es veu que venien en paquets de 12 perquè cada ou valia un penic. I llavors anava bé que fossin en paquets de 12. A part, el número 12 és el que més divisions té i és molt pràctic a l'hora de cuinar, per fer agrupacions.
I et sembla poc interessant?
És interessantíssima, ja ho sé que per tu ho és.
A mi sé que em sembla interessant.
No, però estic tranquil perquè sé que no ho és.
Clar, és a dir, si tu compres 12 ous i sou 3 a casa, tens per 4 vegades.
Molt bé, Toni.
No,
és que és fantàstic.
Si sou 2, en tens per 6.
Però
si sou 4 és per 3, és que té tota la lògica. Si sou 12, és per 1.
Toni, no passa res. Pots concedir-me avui la gràcia i dir-ho.
Però és que és interessant.
No,
mira, ara veuràs. No. Tenim una persona neutral. No em diguis que aquesta no és una notícia interessant. Ada Parellada, bona tarda.
Ostres, no.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com
estem?
Bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
M'he enganxat una mica mitges a la vostra història dels ous,
però és interessant. No, jo t'explico.
Estic una mica perduda.
El Sergi té la missió de localitzar notícies que no siguin interessants, però no se'n surt.
Molt bé.
M'entens? I ara ens ha posat aquesta cosa de que per què els ous es venen de 12 en 12. A les dotzenes.
Ui, moltes coses es venen amb dotzenes, no? Veus? A la cuina hi ha molts altres productes que tenen la dotzena, no? Com a número, més que 10, que seria
correcte,
lògic. No? Més
correcte.
Que la desena és la dotzena.
Veus?
Ho està explicant perfectament.
Hi ha un per què, eh?
Però es nota que és una professional del tema i és normal.
Lògic. No l'hem convidat per això, perquè de fet no sabíem que el Sergi anava a introduir aquest tema, sinó que l'altre dia a la redacció es va establir un diàleg apassionant. Tot va començar amb el pollastre a l'ast. Deien que fa diumenge. És a dir, m'ha agradat molt el concepte de fa diumenge, no? És a dir, quines són les coses que fan diumenge? I aquí vam començar amb una xerrada, no? De quina... Per vosaltres, no sé, per tu, què fa diumenge?
Jo diumenge és pollastre també, a l'ast.
Pollastre a l'ast. Que per mi està sobrevalorat, eh? És a dir, per mi m'agrada més l'olor que no pas el pollastre en si, però també me'l menjo, eh? Encantat. Sergi, per tu?
Per mi fa diumenge realment el partit de futbol del diumenge.
No, dic de menjar, home.
Ah, de menjar?
Sí.
Ah, ostres, què fa diumenge? Pues arròs a la cassola.
Arròs a la cassola. El José m'estava dient la paella i jo afegiria la carn a la brasa. No sé, Ada, som uns clàssics amb això, no?
Sí, molt. Però és que ho necessita, l'ésser humà necessita organització, ordre i periodicitat. Clar. És una cosa que perquè si no, és a dir, nosaltres ens necessitem trencar l'hàbit o trencar la rutina, però sense rutina acabaríem lelos perduts. Clar. I per tant, aquests tocs com que tenen un punt de musical, no? Pam, 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 no? O sigui, a l'esmorzar una cosa, per dinar més marge, o sigui, els diumenges això, no? I necessitem aquesta organització que ens endreça, que ens ajuda a sentir-nos que fem les coses com s'han de fer i ens ho fa més confortable. I per això cadascú té els seus rituals i alguns són molt comuns, no? Molta gent. Doncs això jo no sé si és més el pollastre a l'ast o anar a fer la cua al pollastre a l'ast. No sé, clar. Saps?
És veritat.
La gent li agrada molt això de tenir aquesta estona de la cua, no?
Perquè, a mi sabeu què em passa?
Perquè som gregaris, en definitiva, i si tothom fa cua, si tothom va fer el pollastre a l'ast, sí. I tu també, doncs et sents confortat també, no? No ets una rara avis.
És veritat.
Tothom.
A mi, Diego, saps què em passa? O sigui, jo vaig caminant per un carrer i m'arriba aquella olor del pollastre a l'ast.
Ah, és molt encisadora, eh?
Sí, correcte.
Pagaria tot. Ah. Ho donaria tot.
És que tu ho donaries... I ja t'estàs imaginant, ja no tant el pollastre, sinó el suquet.
Ai,
que deixa aquell pollastre que amb el pa fotut allà dintre com unes sopes i, bueno, i els dits, i menjar-lo amb els dits, perquè aquesta és una d'altra de les coses que fa que el menjar triomfi més, que és quan ho pots menjar amb els dits.
Estic d'acord.
I llepar-t'ho, i llepar-te els dits. I això, fer-ho en comunitat, o sigui, que tothom menja amb els dits, que no ets l'únic.
Ara estic visualitzant, que... ho explica també la de parellada. Jo estic visualitzant el menjar-me el tros de pollastre, no, Sergi?
Correcte, correcte. I de fet, una de les coses més frustrants és quan passes... notes aquesta olor tan bona i tal, i et dones compte que no l'ets a la cua i no pertanys a aquell grup.
Exacte.
I dius, sóc un veritable pringat.
Sí,
no pertanyo...
Sí. Un pària de la societat.
Em sento molt una pària total, també, perquè jo els diumenges treballo. I clar, si hi ha un dia que menjo fatal, és el diumenge.
Clar.
Menjo de pena, perquè és un dia que es treballa molt i, per tant, poca broma, i, per altra banda, és un dia que estem a la cuina arribem molt adormits, perquè ja portem tot el cap de setmana de tralla. Molts han sortit a la nit del dissabte, perquè encara que treballin el diumenge no es volen perdre la juerga normal nocturna.
Sí.
Arriben aquí amb unes ressaques que no vegis. És el típic dia que tots mengem el ferrat i una mica d'arròs, però no la cassola, no. Arròs bullit, repescat d'allà al fons de la nevera, bueno, d'una tristesa absoluta.
És horrorós, el dia que estàs sol a casa i obres la nevera.
Però quan era petita, sí, era arròs, eh? Era arròs. Era arròs i no només arròs. O sigui, nosaltres menjàvem a casa meva a la fonda, i després quan vam anar a viure en una casa ja que els meus pares es van començar a retirar de la fonda i bueno, no sé si el Sergi sap que sóc filla de la Fonda Europa, que és una fonda emblemàtica a Granollers, amb molts anys d'història. I llavors quan vam anar a viure en una casa més, més a les afores i així amb els pares, el meu pare cuinava arròs cada diumenge, i llavors el tema era el punt de l'arròs, el punt de l'arròs. O sigui, la discussió sobre si avui m'ha quedat com l'any 1962. No vam trobar mai el punt de l'arròs. O sigui, a casa en riu-te'n del punt G. O sigui, el punt de l'arròs era impossible.
És el punt més interessant de tots. No? És el punt més interessant de tots.
Era el més interessant i el més difícil de trobar.
Escolta'm, jo m'he quedat molt sorprès, i aquí m'agradaria molt la vostra opinió, perquè encara que sembli mentida, m'han preparat un guió per aquesta cosa, no? Dius, calia? Sí. Perquè sí, perquè m'han introduït a la meva ment els conceptes que tenen els altres sobre això, que jo no hagués dit. Amb el tema menjar encara, però amb el tema postres jo m'he quedat una mica sorprès. A veure, accepto el tortell del diumenge, perquè vas a dinar i tu portes un tortell i quedes com un senyor, ara, no?
Clar. Una mica ja hem superat. Em sembla que el tortell és de les coses que han quedat una mica ja no vintage, sinó decimonònica.
Però justament per això, saps? Estic totalment d'acord, però tu et presentes amb el tortell...
Jo reivindico igual que tu, no et pensis, però la comtessa també ha quedat... Aquesta sí que ha quedat viejuna.
D'això volia parlar.
Però ara...
No, Ada, perdona. Perdona, que has donat a la clau. És a dir, que quan jo m'he trobat el guió La Comtessa...
No, això ja està.
Tu no pots superat. Anar a una casa amb una comtessa, o sí?
No.
Ah, sí, aquí. No. Tinc a mitja redacció liada. Sí, sí.
Perdona que nosaltres, aquí, quan parlem per les ràdios, som, en definitiva, influencers, eh?
Ja.
No influenciem amb la comtessa, si us plau. No influenciem. La comtessa està superada.
Sí, ja.
I no perquè no sigui bona, que, perdona, jo n'he menjat a carretades a l'estiu, a casa la meva, bueno, dels veïns, dels meus germans, tiets, etc.
Sí.
Però penso que la comtessa... No, ara no et faria quedar bé, eh? No et faria quedar bé.
Estic d'acord. Bé, m'han parlat del tortell, la comtessa i maduixes amb nata. Bueno, no ho sé, en fi.
Perdona, s'han oblidat, perquè es nota qui ha fet aquest guió. Ho ha fet un jovent, no?
Segur.
Un jovenell, no?
Un jovenell. Sí, sí.
Perquè és veritat que ell recorda allò del tortell, perquè es diu molt, però hi ha aquesta cosa.
Ah, el braç de gitano.
Oh. Ara!
El braç de gitano.
El braç de gitano.
Això sí.
El braç de gitano no juguem, eh?
Perdona, o les lioneses. I les lioneses.
O les lioneses. Això sí que és de la nostra època.
Ai, que bones, que bones. I deixa'm dir-te... I el tocinillo de cielo. A mi el tocino.
Això no, veus que això no... No, depèn de quina zona de siguis, de Barcelona, etc, saps?
Ja.
Perquè, clar, el tocinillo de cielo no era pas d'això, saps?
Aquí, no era pas d'això, diu.
No era d'aquí.
Bueno, ara per allà d'un petó enorme, moltes gràcies.
A vosaltres, bé, com sempre, amb aquesta alegria. Vinga.
Quin bon rotllo. Gràcies, ara per allà de bona tarda. Adéu, bona tarda. Perdona, Sergi, tu apareixes a una casa amb un braç de gitano? Quedes com un senyor?
Clar que sí, Toni.
Ara, la pregunta és encertar si ha de ser de nata, de trufa o de crema, no?
Sí, sí, està cremat o no, també. Oh, no?
Ha d'estar cremat. Perdona, un braç de gitano sense cremar.
Fa temps que no menjo jo. A casa érem del tortell de nata, perquè a la meva àvia li agradava molt i el tortell de nata era un must.
Clar, o la crema catalana.
No, a casa no tant. I la Contessa, sí que la vaig arribar a avorrir. La Contessa, el meu pare me la va fotre allà, era molt bona, però la vaig acabar avorrint.
És que va haver-hi com un esclat. Jo recordo quan va aparèixer la Contessa.
El vaig patir.
Era, hola, una Contessa. Jo me'n recordo d'allò. A mi no m'ha agradat mai la Contessa.
Hi havia dos tipus de Contessa, pot ser? Recordo així, el de nata i una que era com més de xocolata.
No ho sé. Ara hi ha marca blanca de la Contessa.
Fa molt de temps, que no.
Jo no ho sé, però hi ha algun súper, que no sé quin és, però que fa marca blanca de la Contessa.
En sèrio?
T'ho juro.
No, en sèrio. Potser, com deia ella, allò d'influencer, potser torna a la Contessa, que torna a lo vintage. Vull dir que potser d'aquí res la gent jove...
No ho sé,
Jo surto d'aquí ara mateix i m'aniré a buscar una Contessa i encarregar un pollastre a l'as pel diumenge.
Estupendo. Recorda que no vindré a dinar a casa teva. No, home, el pollastre sí, eh?
El pollastre està bo, està molt bo.
Podríem fer alguna cosa, però... Escolta, va, intentem-ho de nou, Sergi. Una altra notícia d'aquestes que no interessen.
Anem a veure.
Aquí... Que no haurien d'interessar.
Anem a veure, del 20 minutos, eh?
Sí.
Sembla que és d'una celebrity, sembla, eh? Un tal Luca Onestini explica el motivo por el que no regresa a España. Diu, me están saliendo muchas cosas en Italia y no tengo tiempo.
Clar, home.
Primer, el paio aquest no sabem qui és.
Això és veritat.
No sabem qui és.
Com es diu?
Luca Onestini, es veu que...
Luca Onestini.
Sí, sí.
Clar, però jo deixa'm dir-te que, veus, la Glòria Galeano sap qui és.
Home,
la Glòria Galeano sap qui és tothom.
Ja, perquè és model, és molt guapo, però per lo que està dient, veiem que no és un il·lustrat. O sigui, m'estan saliendo muchas cosas en Italia y no tengo tiempo. Quina mandra de paio, saps? Quina mandra de notícia i així aquest tio, que és un influencer d'aquests...
Bueno, però quines coses li estan sortint?
Bueno, m'estan saliendo muchas cosas y no tengo
tiempo. No, perquè segons quines coses li surtin, s'entén perfectament perquè el pobre Luca Cangostini, com has dit que es diu?
Luca Onestini.
Onestini?
Està muy atareado con proyectos en su país.
Clar.
No acaba d'especificar, perquè el paio no es menja un canaló. O sigui, realment és tot... Pues és tot vendre fum.
En el seu cas, serà un tortellini. Va, no, el canaló també és d'allà, no? En fi.
Mira, has tingut una mica de gràcia. Sí.
Està... Ah, no, la Núria des de redacció em diu, oi tant, és el germà d'en Gianmarco Orestini.
Ah, és el germà?
Que és concursant de Gran Hermano.
Oh.
No sé res del que esteu parlant avui.
Germà.
Deixa'm dir-te que avui aquesta 4.5.
Ostres, això és moltíssim,
és el,
Antoni,
el que més,
és el top.
És el més alt que has arribat. A la notícia, per mi, menys interessant que s'ha explicat fins ara.
Bé, ens estem apropant, a poc a poc.
Jo no sé, Diego, tu què penses?
A mi em sembla que aquest tio està procrastinando, no? Està com...
Sí.
Com no vull tornar a Espanya i posa qualsevol...
Ara no paren d'informar-me de coses sobre aquest senyor.
Estan indignades, ja m'imagino que estan indignades.
És milionari i hereu de diverses empreses, em diuen.
Bueno, si no tinc cap dubte, si és influencer, segur que viu a Andorra i tal, i aquestes coses, però de veritat que no és... O sigui, fa molta mandra la notícia. O sigui, que segurament és molt guapo i que... Veure,
diu la Glòria, que no entenc el que diu, té un 60 i una dona de 30, guspísoma.
Ara s'entén tot, ara s'entén tot.
No entenc què diu, la Glòria fa això. No. O sigui, de sobte em passa, això ho fa, t'ho juro, em passa missatges molt difícils d'entendre.
No, però això és perquè està
indignada.
Perquè
què significa? Té un 60... i una dona de 30, guapíssima.
Bueno, deu ser un... Té 60 anys, aquest home?
No, 60 no, sé, no té... coeficient, no? Deu ser un 60.
Bueno, no, però aleshores seria... No, jo no crec que sigui l'edat, perquè si no diria, té uns 60. Però no, diu, té un 60.
Peu,
potser és d'alçada.
Un 60.
Saps?
Però Bruno...
No ho sé.
No
ho
sé.
No ho sé. Però hem de fer, de veritat, jo això m'ho plantejo per la temporada vinent, fer captures de pantalla del xat del programa perquè vostès vegin la dificultat d'estar en directe intentant entendre els missatges de la subdirectora del programa. No? En fi, guapíssima. Què deu ser guapíssima? No?
Sí.
En fi, 2:03:45, aquesta setmana, una de les notícies que més ens va al·lucinar, i de fet vam parlar amb el senyor que la protagonitzava, el coordinador de l'ESPAU, de les proves d'accés a la Universitat Rovira i Virgili, ens va explicar que es passejava entre els nanos que estaven fent la selectivitat amb un aparell que detectava si la gent feia xuletes o no. Si estava utilitzant xuletes electròniques. Perquè, clar, les xuletes ara ja són una altra cosa. Et posen el pinganillo, saps? I t'ho xiven des de fora. Tu eres de fer xuletes?
No, però vaig copiar molt.
Ah, tu directament del llibre. O sigui, tu treies del llibre... No, bueno, com ho feies, això?
Jo ho feia... Em vaig treure una carrera d'enginyeria. Em sembla que tu també...
Sí.
I em copiàvem amb la calculadora aquesta que...
Hewlett-Packard, no?
Sí, i posaves tot dintre. I com la tenies que utilitzar, deixaven utilitzar la calculadora, doncs...
Ah, però dintre
viva la vida.
De...
Sí, podies ficar text i tot. I
ah, sí? No, perquè... Ah, i us ho posàveu allà.
És una calculadora que podies instal·lar programes, editors de textos, i llavors podies fer coses així.
Sí?
En teoria era perquè podies fer càlculs molt complexos i llavors deixaven la calculadora. Però hi havia pollastres com ell, que es van treure així la carrera.
Tu no, eh?
Bueno, alguna cosa vam instal·lar.
Però tu no dic la calculadora en general? Tu havies fet xuletes alguna vegada, la teva vida, o no?
Jo no feia xuletes, i et diré per què. Perquè era una collonit. I m'acollonia i no treia mai la xuleta. L'havia fet i no servia per res, perquè luego jo pensava que m'estava mirant allà el professor. Yeah. Llavors deies, no serveix per res, burro, perquè no la treus. Yeah. Falta valor, em faltava coratge.
Ja veus. I tu?
Però és veritat que jo no feia moltes xuletes, però, bueno, no les treia, però me les feia i era una manera d'estudiar.
Això es deia?
Vull dir, tenia aquesta...
Però un moment, no m'havies dit que tu et copiaves directament.
Bueno, sí, vaig copiar inclús de mirar exàmens del costat i tot això.
No tenies el típic company o la típica companya que posava el braç, saps, com si amb un angle perquè no veiessis la que posava?
Sí, ja em donava molta ràbia.
Jo tenia un company que directament es preparava algunes lliçons i portava els folis i se'ls deixava a sota per canviar les fulles. Va tenir un problema un dia perquè va portar els folis i eren dintre 4. Llavors, quadraven aquells fulls.
Ja veus.
I va suspendre, pobre.
Ja veus. Deixa'm dir-te que jo crec que nosaltres, i de parlar en primera persona del plural, vam fer les millors xuletes que m'hi ha explicat mai ningú. És a dir, Institut de Vilassar de Dalt. Fa uns quants anys. Això devia ser tercer de BUP.
És a dir, ho estàs particularitzant al teu institut.
Les meves, perquè això formava part de la meva classe.
Sempre la modèstia. Sí, sí, doncs, endavant.
No, ara no em diràs si no és brillant el que et vaig explicar a continuació.
A veure, per favor.
Nosaltres érem de lletres i, per tant, fèiem llatí i fèiem grec, d'acord? I en l'estudi del grec t'ensenyaven tota la grafia grega, no? A la qual cosa tu pots escriure en castellà o en català utilitzant la grafia grega. Amb la qual cosa, què fèiem nosaltres? Posàvem tota la xuleta a la pissarra, en grec. I era molt difícil, al final es van adonar, però recordaré sempre el dia que un professor va descobrir que tot el temari de l'examen el teníem a la pissarra. Allò va ser boníssim. I no es va ser ni el primer ni el segon, examen. És a dir...
No, però devia ser algun... O s'examinaven de molt poca cosa, o no podia caber a la pissarra, Toni.
No, home, perquè les teves xuletes són de 450 fulles.
No, home, però què era? Tot cabia en una pissarra, el que saps, Toni? Antonio?
Perdona, jo no he parat del tamany de la pissarra.
Ah,
és que, clar, jo entenc que les limitacions és el que tenen.
Disculpa, Antoni.
Les limitacions és el que tenen, digues.
En veritat, estava bé que podies portar una fulla de grec a l'examen de llatí i un de llatí a l'examen de grec.
Exacte.
I no podien dir res.
Clar,
no ser
que el profe també conegués la grafia grega, en aquest cas. Saps? Va ser molt guai, allò.
Ostres, que guai.
Superxulo, eh? Estic per posar-ho a les notícies. Perdó. Notícies
bueno,
més interessants.
Bueno, passaria el mateix, acabaries fent una secció, com sempre, notícies molt interessants.
Molt interessant.
Això de Montse. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, aquí, venint de comprar el peix ara de la llotja.
Ara vens de la llotja, però...
Amb la furgo.
Però teniu obert, no, ara? Aquí al Mercat de les Corts teniu obert, no?
Jo no.
Ah, val. O sigui, és el peix que vendràs demà.
Ah, això mateix.
Molt bé, la Montse, ja saben qui és, la Montse Millán, la nostra peixatera de referència, que està molts dimecres amb nosaltres dins la tertúlia de clients. Tu feies xuletes o no?
Sí, unes quantes.
Sí? Com les feies? De quin tipus de xuletes parlem?
Mira, les feia de dins del boli Vic. me les apuntava a la mà algunes.
Sí.
Després a la funda de la calculadora també em feia les fórmules.
Sí.
I ja la més bona va ser ja a la recuperació, perquè jo anava al juliol, anava al col·le també, no? Perquè com era tan bona. I allà aprofitàvem per recuperar el que ens havia quedat durant tot el curs.
Sí.
I també amb el llibre obert a sobre de les cames.
Anda, què?
Directament.
Quina poca vergonya, quina poca vergonya. Montse, un petó, cuida't molt.
Vinga, guapo.
Gràcies. Adeu. A mi m'ha agradat molt perquè hem trucat amb molts, pràcticament jo diria tots els col·laboradors d'aquest programa, i hem fet una tria, no? Perquè clar, era impossible, no? que entrés tothom, entre els diferents col·laboradors. Diguem que el top 10 està encapçalat per l'Oriol Mercader. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, perquè sóc top 10.
Perquè, nen, frases com sense elles avui no seria psicòleg.
Ostres.
M'entens? Això, hòstia, guapo...
La glòria de la conversa del WhatsApp, sí.
És veritat o no, això?
Ara perdré pacients.
Home, això. I tant.
No, home, no, perquè ets un magnífic professional, ho demostres sempre, no?
Bueno, a veure, la selectivitat em sembla que aquest any ja és l'últim en el qual s'està premiant els lloros que agafen informació i te la repeteixen.
Clar.
I jo ho he trobat sempre ètic, fer-me xuletes. No tenia cap tipus de problema de valor.
Sí.
Per mi era fair play.
Sí.
Jo no estic disposat a aprendre'm coses que no m'aportaran res, que és de memoritzar i que no demostren que jo hagi entès el concepte. Per tant, jo em vaig negar. Tenia molt clar, Jo no volia memoritzar coses. Aleshores, a la que hi havia algú que era de memoritzar, automàticament xuleta a la vista. I vaig acabar sent un gran professional.
Però, Oriol, és veritat que no has anat mai a un examen sense xuletes?
Segur que no.
Segur que no,
No, però tampoc me les mirava sempre, Però almenys era la seguretat.
Clar.
I jo crec que fins i tot fent-me-les aprenia a estudiar. Per mi la meva forma d'estudiar era em feia la xuleta i en aquest moment ja estava aprenent molt.
Clar.
Perquè m'ho veia fent paraules claus, que tot fos molt petitet. I també hi havia una part de diversió, de dir, bé, és a veure fins... com puc sorprendre.
Clar, i feies...
I és un art que vas millorant.
I va, home, vas arribar a fer mecanismes, si no m'equivoco, amb gomes de pollastre.
Sí. Sí, sí, sí. Aquesta va ser bastant bona. Jo sempre he fet els exàmens amb màniga llarga, en ple estiu, sense aire condicionat. No entenc com no cridava l'atenció i no hi havia dubtes. Bueno, potser sí, però mai m'han dit res. Però jo sempre per sistema amb màniga llarga. Mai he anat un examen amb màniga curta,
sí.
Perquè els braços és un molt bon lloc per fer-te, doncs, primer m'enganxava, me'n plastificaven el braç, tot descrit en paper,
sí.
I plastificat, i això ho vaig acabar desenvolupant amb gomes de pollastre que tenia lligat a l'avantbraç, en el bíceps,
sí.
I doncs, una altra goma que em permetia estirar, allargar tot aquest paper,
quin
que estava
espectacle.
Com o enrotllat o col·locat al braç, i amb el braç així col·locat, com si m'estigués concentrant, doncs tenia tota la meva mà i tot el canell i gran part de l'avantbraç era tot un paper llarg estirat que a la que venia el professor o algú jo deixava anar i flup, directament no, així que va cap a dintre, cap al braç.
És brillant.
I zero, mai em van agafar. Ai, he tingut situacions, sí, de suor freda, de dir, d'aquesta no me'n surto.
I no t'han agafat mai?
Que jo sàpiga, no.
Ja veus.
Potser a la sala professor se'n parlava, però no. I sí que recordo amagar-me així a la desesperada, tenia el cabell llarg,
sí.
I me les ficava... Jo recordo un cop desesperat col·locant-me les xuletes a dintre del cabell.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Un dia, mitjons sempre.
Oriol, un dia farem una trobada amb els teus professors.
No cal,
oi?
Seguim parlant del son.
Una abraçada, gràcies, Oriol.
Vale, vinga, adéu.
Adéu, bona tarda. Digues, Sergi.
No, jo estic impressionat per el mecanisme.
És brutal.
No, perquè de la mateixa manera que nosaltres podem agrair a Hewlett Packard la nostra carrera, que Tomà pot agrair al seu armari,
sí.
La carrera, no? Perquè és tota la roba que portava.
Els pollastres són molt protagonistes de la secció d'avui,
Estan, o sigui, molt
presents. Hem tingut els pollastres a l'as, ara les gomes de pollastre. Volies dir alguna cosa, Diego?
No, que va fer psicologia, no?
Sí.
Podia haver fet enginyeria o qualsevol altra cosa, vull dir...
Si s'ho hagués proposat, aquest paio,
seria
astronauta.
Bueno, sí. Deixem que et digui que l'Oriol podria haver estat el que ell hagués volgut, clarament.
Això,
De totes les xuletes que hem conegut dels nostres col·laboradors, la que més ens ha entendrit és la d'una de les nostres tietes, la Consol. Consol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que ens ha entendrit. Jo m'ho he imaginat i m'ha fet com una cosa, saps? Pobreta meva.
Sí, tant, ja m'ho sent dir-ho.
Perquè tu només has fet una xuleta tota la teva vida.
Una?
Pues sí, senyor, sí, sí, senyor.
De què era? Recordes de què era o no?
Era d'història.
D'història.
Sí, a mi sempre m'agrada més doncs, entendre les coses i exposar-les. Però així de memòria, sí. Doncs algunes dates se m'olvidaven. I, bueno, jo no estava habituada a fer xuletes. No m'agradaven i, a més, no em sembla bé.
Ja.
Jo sóc l'antítesis de l'anterior connexió.
Sí.
Però allà ja a l'últim curs i pensava, ara ja fallaràs per algunes dates, que si Luis XV, que si Luis XIV, que si... I va, vaig a fer una xuleteta, sí, molt bona jo, i bueno, el coqueta ja ho saps.
Ella mona, va, hem de resumir-ho perquè tinc poc temps, però vas cosir, si no m'equivoco, la xuleta a la faldilla, oi?
Oh.
Sí, a la vora.
A la vora.
A la vora de la faldilla. Llavors, a sota, clar, jo dic, bueno, m'asseuré, giraré a la vora i ho llegiré.
Oh, molt bé.
Tenia experiència, tenia tan mala traça, que la vaig escriure a l'inrevés.
O sigui, que la va cosir al revés.
Ostres!
Però tu què creus? Clar, quan ens hem assabentat d'això, ens ha fet una cosa, pobreta meva. Consol, un petó.
Guapo, una abraçadota.
Gràcies, guapa. Carles, bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Toni.
Hem començat el Mercat de les Corts, acabem el Mercat de les Corts, hem començat amb la peixateria, acabem amb el carnisser, amb el nostre carnisser de referència. Carles, que tu, déu-n'hi-do, també, eh?
Escolta, tu creus... Tu que em coneixes, em veies capaç de fer aquestes coses a mi?
Deixa'm dir-te que sí. O sigui, realment sí, fas tota la pinta. És que fas tota la pinta. No m'ha estranyat gens. Bé, el compàs, el bolivic, això molt extès. Però lo del cambiazo, explica'ns-ho del cambiazo.
Això t'haig de dir una cosa. No sé si ho aconseguiré, però per Facebook li he enviat un missatge al que vas...
Carles?
L'hem perdut?
Ah, se'ns ha anat, eh? Se'ns ha anat la comunicació. Ah, no ens donarà temps. Em sap molt de greu, però li ha enviat una... Jo crec que el que estava dient és que li ha enviat un missatge al Facebook al professor al que li va fer el cambiazo.
Ah.
Com això sigui així, el divendres vinent el saludem els dos.
Ah.
Què us sembla?
Però li poden treure fins i tot el títol, no?
Home, aquestes alçades de la vida, de què?
Jo ho faria.
Bueno, però... En fi, que va robar l'examen, ja ho explico jo perquè ho sé, va robar l'examen el professor, val? Va contestar les preguntes a casa i després va fer el cambiazo el dia de l'examen. Va treure un 9,5. Saps? Digues.
Vull dir que tinc que demanar perdó perquè vaig robar també un examen una vegada.
En sèrio?
8è de GB.
Però vosaltres no teniu vergonya ni res, eh?
Bueno, vam aprovar tota la classe, tio.
Ah, perquè tu vas compartir l'examen sí, amb tota
tant,
la classe.
Sí, tant. Ho vam fer entre dos i sí. No vull dir quin col·le anava.
Qui és d'aquí, a Barcelona?
De l'Hospitalet.
De l'Hospitalet, com es diu?
De l'Hospitalet.
Però, home, creus que trucaran
no,
a l'EGB?
No.
Le quitamos l'EGB,
home. No, al Puig Gairal. Al Puig Gairal.
Sí, eh?
De l'Hospitalet, sí.
Tothom ho sabia.
Diego, ens agrada molt que vinguis.
I a mi vindrà.
Hauràs de tornar.
Moltes gràcies.
Hauràs de tornar. Adeu. Molts èxits aquest estiu. I a la que tinguem l'espectacle funcionant, parlem aquí.
I quan vulguis, vens. I tu també.
Home, i tant, que anirem. I tant, que anirem.
Tant, eh? Ho he dit, eh?
Sí, home, i tant.
Això està gravat.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I un petó al Nico.
De part d'ell.
Clar, de part d'aquí.
De part d'ell també t'ajudarem.
Cap a nosaltres. Que maco. Que maco, quina intuïció, eh? Sergi, va, intenta-ho amb un titular últim.
L'última era de ciència. Diu, así se comunican las madres orangután con sus crías, Toni.
Es comuniquen?
Es comunica.
Que bonic, no?
Es veu que els científics les consideren gairebé persones, que tenen personalitat.
Però això no em diguis que no és interessant.
No és interessant, Toni, perquè la conclusió és que depèn de l'orangutan, és ai, més o menys comunicativa.
És pues pesat, és pesat, no podem fer res. Ens l'estimem, però és una mica pesant. Dilluns a les 3 ens hi tornem a posar. La sintonia de Ràdio Estel, el Tot anirà bé, Glòria Galiano, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i el José Matos. Es portin la calor com puguin. Aires acondicionats, botigues, el que sigui. A veure si s'acaba aviat, això. Dilluns en tornem a les 3 de la tarda. Que passin un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Els diumenges a 9:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, Ràdio Estel transmetrà la vetlla eucarística diocesana del Corpus en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ens unim així a un gran homenatge a Jesucrist present en l'Eucaristia, organitzat per Església Jove, l'Adoració Perpètua i Nocturna i l'Arcabisbat de Barcelona. Viu amb Ràdio Estel aquesta vetlla eucarística diocesana aquest dissabte a les 9 del vespre, presidida pel cardenal Joan Josep Omella.